Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Mantenir el nivell de seguretat a la ciutat és l'objectiu de la nova cap dels Mossos de Sant Cugat, la sotsinspectora Maria Medina, que elogia els bons números que ha deixat el seu antecessor, el sotsinspector Manel Rodríguez. En la seva primera entrevista a un mitjà, Medina ha explicat a Cugat Mèdia que la seva prioritat és fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i els maltractaments en l'àmbit de la llar. Aquest dimecres 12 de març comença el període de preinscripció escolar per al segon cicle d'educació infantil i 3 i educació primària. Segons dades del registre, un total de 841 infants santcugatencs estan en edat de realitzar I3 al proper curs, una xifra que representa 150 alumnes menys que el curs anterior. Per això mateix, davant la davallada de la natalitat, el Departament d'Educació ha decidit tancar una línia d'I3 al Pins del Vallès i que Sant Cugat ofereixi 41 grups d'I3, 22 escoles públiques i 19 a concertades, amb una ràtio de 19 alumnes per grup, en el cas de les públiques, i 20 en els centres privats o concertats. Sant Cugat compta des d'aquest dimarts amb l'exposició Quan les dones guanyem i guanya tothom, una mostra que visibilitza la lluita de 6 esportistes d'elit per assolir la igualtat de gènere en l'esport. La instal·lació està formada per diversos panells amb les imatges de la nedadora Ona Carbonell, l'atleta santcugatenca Jael Bestué, l'alpinista Edurne Passavant, la jugadora de bàsquet Laia Palau, la karateca Sandra Sánchez i la jugadora de waterpolo Paula Leitón, que ha estat precisament present durant la inauguració. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha donat a conèixer aquest dimarts les persones i entitats guardonades amb els Premis Sant Cugat de l'any 2024. A més de la directora de teatre, Dolors Vilarassau, que serà el premi extraordinari a tota una trajectòria, el jurat ha decidit otorgar premis a l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF, i voluntaris de Protecció Civil, Eric Mateu, l'Institut Leonardo da Vinci, l'Embol Sant Cugat, la nedadora Paula Ramírez, l'establiment Cal Crispin, la Fundació Cabanes i la matemàtica Eva Miranda. L'acte de lliurament serà el 20 de març a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, amb les actuacions del grup santcugatenc Los Aurora, també de l'Esbar Sant Cugat i de les alumnes de l'Escola Fusió, que interpretaran l'himne de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
A la secció d'Economia d'avui, el nostre protagonista és una microfleca, podríem dir. Però abans d'entrar en matèria, saludem, perquè avui és el torn de l'Àngels Cardona, membre de la xarxa de consum solidari, i com ja vam explicar el mes de novembre, Sant Cugat compta amb aquesta entitat des de 1996, una de les principals línies d'acció de la qual és l'organització del mercat de pagès. L'Àngels ve avui acompanyada. Àngels, molt bon dia.
Bon dia.
Saludem el Xavi Muntanyés, del forn Mares Salvatges. Molt bon dia.
Bon dia.
I avui la idea, Àngels, és donar veu als veritables protagonistes, no?, del mercat de pagès.
Això mateix. En dies anteriors hem parlat de què es tracta el mercat de pagès, hem dit que va més enllà d'aquesta venda directa, que és un punt de trobada, d'intercanvi, d'un intent de modificar el model de consum, del model de producció fins i tot, i entenem el mercat de pagès, els principals protagonistes són sempre els petits productors i els petits elaboradors. I no ens agrada parlar per boca seva. I és per això que hem convidat, li hem demanat al Xavi que pogués venir avui.
Per què hem convidat el Xavi avui? Què és el que et crida l'atenció d'aquesta microfleca? Després li preguntarem a ell.
Doncs que és un projecte petit, però amb molta essència, amb molta ànima, amb una manera de fer que arriba, no pot arribar, no és de grans dimensions, però arriba a cada una de les veïnes que ve a comprar al mercat de pagès de Mirassol. S'entretén parlant amb el Xavi o amb la Sílvia quan ve, s'entretenen explicant d'augment a les farines, com ho fan, de quina manera, i això és el que crida l'atenció i em fa sentir bé que estigui en un mercat de pagès com el de Mirassol.
Xavi, explica'ns una mica com és la vostra microfleca. Aquest concepte està molt bé.
Sí, ara més és com està de moda, no? Però, vamos, que no m'he inventat res. Abans ho xerràvem, que és agafar la idea dels nostres avis i àvies i actualitzar-la, portar-la al present avui. Són projectes molt petitets, normalment personals, familiars o de petites cooperatives de treball, en què les persones que hi participen el que cerquen sobretot és una presència en tots els moments de l'elaboració, de la producció de l'aliment. Això és així perquè no només cerquem un rèdit econòmic, que també hi és, evidentment, hem de viure com totes i tots, sinó que el que busquem és, com deia abans Àngels, un recrear la cultura, un relligar-nos a la comunitat, a les persones, com a eix vertebrador al nostre aliment, però no només.
Teníeu experiència en el món de l'elaboració del pa? Teníeu experiència de forners?
Sí. De fet, ara ja crec que oficialment puc dir que soc forner, perquè ja porto 15 anys d'ofici, i abans de l'edat mitjana es veu que a Alemanya, abans de dir-te forner, havies de portar 15 anys treballant com a forner. I em va fer gràcia perquè el meu mestre m'ho va dir, mira, ja pots dir que ets forner. Dic, doncs gràcies. Sí, he estat en diferents projectes, molt més grans que el que estem fent avui dia, i agafant nocions i aprenent molt de moltíssima gent gran, sobretot gent gran, que els seus coneixements els donava com a caducs, com a cosa del passat, però que veient que hi havia gent més o menys jove que teníem ganes d'aprendre i de fer les coses de manera diferent, ens van anar facilitant el camí per arribar on som ara. Sí, he estat treballant sobretot en taones i fleques ecològiques a la península i fora d'ella.
Explica'ns una mica com funcioneu, com feu l'elaboració del vostre pa. Després parlarem dels productes que podem trobar a la vostra fleca.
Bueno, nosaltres el que fem és intentar fer un pa que sigui bo, que a la gent li agradi, que sigui el més just possible, que això és una mica l'horitzó. Anem cap a la justícia, però costa perquè vivim en el món que vivim i, malgrat que vulguem ser sempre honestes al màxim, ens trobem en situacions una mica complexes. I, sobretot, que sigui el més equitatiu, el més sostenible, el més interessant pel medi i, per tant, per les persones que habiten este medi. I un poc són els tres pilars de la nostra forma de fer.
Les farines, per exemple.
Per exemple.
Amb quin tipus de farines treballeu?
Només treballem amb farines orgàniques, per això que dèiem de garantir la sostenibilitat. Nosaltres, a banda de Forneres, doncs, venim del moviment ecologista, del moviment de solidaritat internacional, i hem vist que els pesticides, els fitoquímics al camp són maldat. Maldat per la pagesia, maldat pels elaboradors que ens toca fer aliments amb uns productes que saps que contenen verins, que sempre et diuen, no, és una dosi mínima, però bueno, escolta, amb aquesta dosi mínima si ens la podem estalviar...
De mica en mica, no?
Exacte. Llavors, han de ser farines orgàniques, sí o sí, apostem perquè siguin el més properes possibles, i això no només per una qüestió de la despesa energètica, sinó perquè aquesta presència que volem tenir en tot el que és l'elaboració de l'aliment és parlar directament amb la pagesia. Ens agrada poder parlar amb les nostres proveïdores, amb la gent de les molineres, amb la gent que ens fa
els
cereals.
Són els proveïdors?
Sobretot treballant amb gent de Lleida i en Santa Coloma de Queralt. Ja et dic, podríem treballar amb molta més gent, però és que realment la producció que fem no dona per abastir tantíssima gent. Sí que és cert que, com que a més som formadores, no només som elaboradores, sinó que som educadores i formem a flequeres noves i també a pageses i a pagesos que volen saber què volen estos nous flequers, no? Que ho volen ecològic, que ho volen molt a la pedra, que és integral, que si estas noves varietats, que les teníem oblidades. Doncs una miqueta... Se m'ha anat. Perdoneu.
Parlàvem de les farines i t'he preguntat pels proveïdors.
Sí, i bueno, en definitiva, amb els proveïdors el que volem és ese diàleg en què ens expliquin quina és la seva problemàtica i animar-los a que si volen deixar els verins, si volen recuperar aquestes varietats que feien a les seves àvies i avis, que estem disposats a treballar-les i que ens interessen moltíssim a nosaltres i a les consumidores finals.
Val. Quin tipus de pa feu? Quins altres productes oferiu als clients que venen al mercat de pagès?
Els nostres productes, el pa és potser l'estrella, perquè són productes de lo que anomenem fermentacions llargues. També els dolços que fem i les elaboracions, així, les llepolies, intentem això, que siguin en base a una fermentació llarga. Què vol dir això? Doncs treballem amb cultius salvatges, que d'aquí ve el nom del projecte, que agafin aquestes farines, desactivin totes les eines que tenen les plantes per defensar-se de qui se les vol menjar, en aquest cas la nostra espècie, i que això esdevingui doncs, una cosa agradable, que tinguis ganes de tornar, que et faci bé, que no et provoqui intoleràncies ni històries estranyes... I, bueno, crec que t'he respost. No sé, podria continuar, però si no, espera.
Quan parles de llepolies, és que m'ha vingut el títol d'una cançó... No sé si és Espencatos o ara m'equivocaré i em mataran.
Zo tenia una que era llepolies.
Llepolies, que va ser un dels últims temes que...
És el desig. Això és una senyora gran que ens ho va dir, que ella venia a comprar el pa i de tant en tant feia el desig o la llepolia, que era un petit fum, un dolç, una coseta així que li avellís.
És allò que diem quan anem a comprar, vaig a buscar quatre coses i surts amb 10, no?
Bueno, la nostra idea no és fomentar el consum compulsiu, però sí que és veritat que tenim, no sé, nosaltres teníem a la memòria quan xerrem aquestes coses a l'obrador, d'anar a la fleca a comprar el pa, fonamentalment, de tant en tant compraves els ous o la llet, coses que també es venien abans a les fleques, però sobretot recordo això, quan la flequera et donava un carquinyoli o una magdalena xicoteta o alguna cosa així que t'anaves amb un somriure a casa, no? Abans amb un pagès o el que sigui. Bueno, busquem això, que si algú té el desig d'una magdalena ben feta o uns carquinyolis ben fets o unes galetes, doncs això, que estiguin bons, malgrat que els dolços ja sabem que no seran mai saludables per mal ecològics que siguin, doncs que ho pugui tenir.
Mm. Àngels, tu has provat els productes de Mares Salvatges?
I jo, de fet, només menjo el seu pa.
Sí?
Sí, sí, sí. A més, hi ha molta gent que, o sigui... té una certa intolerància a determinats pans. Bueno, en definitiva, és pa. El que venen el Xavi i la Sílvia és pa. Mm-hmm. Sí, sí.
I ara que parlava de les intoleràncies, l'Àngels, també contempleu tot això a l'hora de fer el vostre pa?
Sobretot. No vam optar al final per fer pa sense gluten, totalment el gluten free, perquè avui dia, com a mínim el que coneixem nosaltres, ens obligava a fer una sèrie de coses que no estava molt d'acord amb la nostra ideologia. Afegir una sèrie d'elements al pa per fer-lo més apeteixible i més amorós a l'hora de menjar-lo, que no anaven la nostra línia, però tanmateix les farines que fem anar ja de per se tenen molt poc o cap gluten. que és una de les coses que a mi em fan gràcia, perquè quan jo estudiava en el seu dia al gremi, abans de començar a seguir roda dels artesans que encara per sort són vius i vives, una de les coses que ens trobàvem és això, que, bueno, que li deien que les nostres farines que fem avui dia, el pa que es menja l'Àngels i les veïnes de Mirasol, eren no panificables, que no es podia fer pa. I clar, a mi em sobtava dir, però com no es pot fer pa? Si s'ha fet pa tota la vida. I recordo un dels mestres que vaig tenir, que era un senyor molt gran, deia, bueno, el que passa és que les màquines de la panificadora no ho accepten bé, aquestes farines. Diu, però si ho fas a mà no hi ha cap problema. Dic, ah, vale. Vaig començar a veure que potser hauríem de pensar altres coses, altres formes de treballar.
Parlàvem de la vostra microfleca i quan jo et preguntava d'on veniu, de fet, parlàvem de que sou itinerants, no? Que heu estat a diferents llocs. Per on us heu mogut?
Vam estar, al principi de tot, vam tenir la sort de que ens va acollir la persona, fonamentalment, que és el senyor Idris Cruz, que ens va ensenyar les bases de la panificació que nosaltres fem avui dia. Jo, per desgràcia, els meus avis ja no són vius, la meva àvia era fornera i feia el pa com crec jo el faig avui dia. O sigui, amb molt poca tecnologia i amb molta cultura. És a dir, amb molt de saber quin ofici estàs fent, com te relaciones amb les masses, amb les farines... I clar, un cop has rebut este coneixement, jolín, va ser com un despertar, va ser un adonar-te que podies fer moltíssim amb molt poc. No és una cosa que haguem inventat nosaltres, ja et dic, això sembla que està succeint a tot arreu del país, de l'Estat, i pràcticament et diria del món, perquè t'arriben missatges de tot arreu de gent que diu, ostres, hem descobert que fent una passa enrere o una passa al costat, podem avançar cap a futurs molt diversos i molt més engrescadors que no acabar fent totes la mateixa panificadora i fent baguets.
Per on us heu mogut abans d'arribar a Mirasol?
Hem anat, sobretot, al Bages, a la zona de Manresa, i després a Serra de Collserola, que això va des de Santa Coloma de Gramenet fins al Papiol, fins a... Vamos, hem anat per aquí, per allà.
I quant de temps porteu al Mercat de Pagès de Mirasol?
4 anys. 3 anys. 3 anys.
Sí, des de que es va començar que va ser, sí.
Clar, per nosaltres és el nínxol natural, el Mercat de Mirasol. O sigui, el nostre projecte no només té un sentit en la presència amb les matèries primes, amb la farina, i no només té un sentit en què hi hagi un cultiu salvatge que maduri aquestes farines, sinó l'objectiu últim és compartir tot això, és com el que diuen, que la felicitat no és real si no la comparteixes, doncs este pa no és real si no puc interlocutar amb una persona que no podia menjar pa i que torna a menjar pa, amb una persona que vol que la seva canalla creixi sana i forta i es preocupa de buscar un pa integral, però que a més sigui amorós, que els hi agradi la canalla. I per nosaltres és el gaudi, o sigui, és el vale, anem bé. No serem mai riques, ni ho volem, però tenim moltíssimes altres coses que valorem i que donen sentit a aixecar-se des del matí per treballar.
I com se sap que un pa és bo? Et faig la pregunta i jo tinc una resposta, eh?
Carai. Mira, jo... Clar, ens podem posar a nivell tècnic què és un bon pa, no? I llavors, que si l'alveolat, que si la crosta ha de ser d'una manera o d'una altra. Bueno, això depèn molt de
què. Dels gustos, també, no?
Primer del gust del consumidor final, evidentment. Però després també de quin és el producte. Parlem de pa i tot sembla que sigui el mateix. I, de fet, una de les desgràcies que tenim les artesanes alimentàries és que ens cau a sobre la mateixa normativa que una panificadora industrial. I llavors, si ens hem de posar a comparar una baguette de benzinera amb una bolla de 2 quilos que fem nosaltres, és que jo pràcticament diria que són 2 coses diferents. No vull dir ja ni que sigui millor el nostre, però és que són diferents. I llavors, posar a comparar seria com dir que és millor el teatre o el cinema. Són 2 coses diferents. Totes les gaudim, però jo li demanaria una cosa, una baguette de benzinera, i al meu pa li demano una altra cosa. Al meu pa li demano que la gent, persones celíaques, per desgràcia, no el podran menjar, però que una persona, per exemple, amb una intolerància forta, el pugui menjar tranquil·la. I que una persona que vol tenir un pa al calaix i que li duri una setmana el pugui tenir i tingui la confiança de que aquest pa d'aquí 3 dies el podrà menjar i estarà encara més bo.
I 4 i 5, i potser una setmana t'aguanta.
I ens han dit clientes que 15 dies.
Sí, no?
Clientes, jo això no he arribat mai perquè ens el mengem abans, però ens han dit clientes, persones grans que viuen soles i que se'ls fan molt gran els bollos que fem, que ens diuen, ostres, 15 dies m'ha durat. Diu, bueno, senyora, doncs felicitats. Que el gaudeixi, i tant.
Sí, no, i és així. Quan et preguntava per als llocs per on heu anat passant, és per saber com valoreu l'experiència, la vostra experiència al Mercat de Pagès de Mirassol.
És que és el que t'he dit abans, és l'espai on hem de ser. Ens han convidat a anar a altres llocs, perquè realment, bueno, a vegades ens coneixen... Bueno, va passar una cosa molt divertida, era amb el Mobile Congress aquest, que un dia va venir una persona de, bueno, estrangera, va comprar un dels nostres pans i a mitja hora tenim un autocar de CEOs de mòbils.
De veritat.
T'ho juro. I què passa amb este pa? Per què està tan bo? Perquè no sé què, si esta senyora no el podia menjar i l'ha menjat i ens ha portat... I bueno, clar, hi ha tota una crida de volem el vostre pa. Dic, bueno, m'assembla molt bé, que bé, però realment nosaltres no volem créixer a lo loco ni enviar pans cap aquí, cap allà. El que volem és ser interlocució i el Mercat de Pagès ens ho afavoreix. O sigui, hem estat en llocs on venen els passavolants, compren i adeu i et deixen els diners i moltes gràcies i fins aquí arriba la relació. O, com deia abans Àngels, al Mercat de Pagès tens una presència que és setmanal i que pots interlocutar amb les veïnes i compartir cultura, el que diem nosaltres, compartir cromos, de per què este pa m'agrada i abans no podia, per què dura tant i abans se m'assecava o se'm quedava blaner. I, bueno, és el lloc on podem no només vendre't un producte, sinó comentar-lo, rebre un feedback de t'has sentat bé, no, per què...
Compartir-lo.
Exacte, és que bàsicament, company, és això, és el compartir ese pa. Doncs una mica compartir tota la cultura i tot el coneixement que hi ha al voltant d'aquest aliment.
I es comparteix entre els paradistes les experiències que teniu cadascú de vosaltres?
I tant, sí. I tant. A més, el Mercat de Mirassol, dins dels mercats de pagès que participem, és potser el que està més cohesionat a nivell de paradistes, que entenem totes la filosofia del mercat, que la volem compartir, que totes remem amb l'objectiu de sí que ens ha d'anar bé la caixa, però sobretot que el mercat ha de viure com a espai convivencial, com a espai de trobada, com a àgora de sobirania alimentària del poble, ens sembla fonamental, i tant.
Què dius, Àngels?
Bueno, millor que ell, jo no ho puc explicar amb la qual cosa. Sí que és veritat que necessitem polítiques que ens ajudin a mantenir aquests espais de comerç directe, aquesta venda directa, que doni suport a la petita pagesia i als petits elaboradors, i per tant necessitem, diguem, la ciutadania que ens doni suport i també que les polítiques... municipals i que vagin més enllà del municipi, fins i tot, ens acompanyin a poder remar a favor d'obra de tot aquest món que és el Mercat de Pagès, perquè és una família, efectivament.
Doncs crec que l'aval de la ciutadania, dels clients, ja el teniu, i falta doncs, que es continuïn sumant més forces per contribuir a que tot això es pugui mantenir i es pugui sostenir. Gràcies a l'Àngels i gràcies al Xavi per passar aquest matí pel programa. Que vagi molt bé.
Merci,
gràcies.
Adéu.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Cerquem per internet Can Borrell, la masia de Can Borrell. La majoria d'entrades que trobarem fan referència al restaurant de brasa i cuina catalana, popular més enllà dels límits de Sant Cugat. Però ara ens interessem per la peça arquitectònica i la seva història. Ens endinsem de la mà de l'historiador santcugatenc Domènec Miquel. Domènec, benvingut.
Hola, bon dia.
És veritat que si fem aquest exercici, segurament la gent buscarà Can Borrell, doncs, per anar a fer un àpat.
Sí.
Però tot això té uns antecedents, té una història, té una trajectòria que volem avui desgranar, ni que sigui per uns minuts. On comença la història d'aquesta masia situada a la vall de Sant Medir?
Home, de fet, comença, diguéssim, a partir del 1145, quan hi ha la restauració o la repoblació de tota aquesta zona del Baix Collserola per part de l'abat Armengol. I aleshores, diguéssim, és quan es crea també els fonaments del que després serà la quadra de Vilanova i això. És a dir, han vingut els almoràvits, han fet una ratxa molt important, han destruït tot el que hi havia en aquesta banda i aleshores s'ha de repoblar. I aleshores l'abat dona aquestes terres a 10 persones perquè la repoblin i construeixin una fortalesa que serà la Torre Negra. I, per tant, a partir d'aquest moment n'hi han apareixent tota aquesta sèrie de masies.
Estem parlant d'una masia que tenia propietari.
Sí, evidentment, totes les masies tenen propietari.
Qui era el seu propietari?
De quin moment en parles?
Doncs, per exemple, de l'època de Saltells, que és un dels...
A veure, diguéssim, allò, el nom més antic que nosaltres coneixem es diu el Mas Martorell, i de fet era d'un senyor que es deia Pere Martorell. Aleshores, aquest seria el moment més antic, que és un 1200 i pico. Per tant, d'això ja fa, diguéssim, alguns anys. Després sabem que va ser d'Estruc de Vall. Estruc de Vall, que era el batlle del monestir a l'entorn de l'any 1300. Estruc de Vall tenia una filla que es deia Jacma, i aquesta filla que es deia Jacma es va casar, que era la Pobilla, diguéssim, es va casar amb Raimon de Saltells. I, per tant, les propietats de l'Estruc de Vall acabaran, diguéssim, en mans de la família Saltells.
Per tant,
anat... El 1300 avançadet,
A partir de quan es comença a conèixer aquesta masia com a Can Borrell? Estem parlant d'una època més contemporània, més recent.
Sí, és a dir, bàsicament, en tota l'edat moderna, aquesta masia es diu Can Valle. Que de fet és Can Batlle, però ells ho escriuen sense la T, Valle. I el propietari de la masia era normalment el batlle de la quadra de la Torre Negra, aquesta quadra, diguéssim, dels Vilanova. Doncs hi ha un moment, ja en el 1700, en què, diguéssim, la propietat passa amb una pobilla, no hi ha cap xicot, i per tant passa amb una noia, i aquesta noia es casarà amb un Borrell, i a partir d'aquest moment es començarà a dir Can Borrell.
Estem parlant d'una masia que es troba en el camí o a mig camí entre Sant Cugat i Barcelona. Quina importància?
No, a mig camí no, eh?
No?
A mig camí no.
Més o menys, si ho féssim avui caminant.
No. Pensa que has d'arribar fins a Sant Medir, has de pujar dalt la Collserola i
sí.
Has de baixar cap a l'altra banda.
Posem-li tres quarts.
Diguem-ne un quart, diguéssim, del camí de Barcelona i ja està bé.
Però el fet d'estar precisament en el camí entre Sant Cugat i Barcelona, quin paper hi juga aquesta masia?
Com hi juga Can Gené, o com hi juga Can Magarola, com hi juguen totes aquestes masies que estan al llarg del camí. Veure, són masies que estan en el fons d'una vall de Collserola, que moltes han anat desapareixent, per exemple Can Ribes, ningú se'n recorda que Can Ribes actualment, vull dir, ja no ha quedat cobert per la natura, diguéssim, està tot les ruïnes, diguéssim, són molt difícils de veure. Són masies que en un moment determinat doncs és possible que en un cas de tempesta o en un cas aquest, diguéssim, doncs els que anaven d'una banda a l'altra s'hi poguessin refugiar, però no són especialment ni hostals ni cap cosa d'aquestes.
I així com comença aquesta mena de tradició de ja no només de donar xupluc, com deies tu, a les persones que viatjaven d'una banda a l'altra, sinó de donar també doncs un esmorzar, una miqueta
això
ja és més recent.
Això és una cosa molt 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 moderna, és a dir, a veure, diguéssim, l'agricultura es va poder mantenir en els anys 40 perquè hi havia l'autarquia i es va mantenir als anys 50, i si tu vols als anys 60, diguéssim, doncs encara hi havia una certa agricultura que es podia anar mantenint, però la veritat és que cada vegada donava menys beneficis, i aleshores la gran solució que van trobar, no aquesta, sinó la major part de masies de Collserola que es van voler mantenir en el seu lloc, era o crear una hípica o crear un restaurant.
Parlàvem de una mica el significat o la importància que tenien aquestes masies que es trobaven entre Sant Cugat i Barcelona, però Can Borrell, i segurament també és una tradició com bastant més recent, té un paper molt important en l'aplec de Sant Medí, que és un dels patrons de la ciutat de Sant Cugat.
Sí, efectivament. A veure, diguéssim, aquestes masies de Collserola es caracteritzen perquè normalment, a part, diguéssim, de la casa, tenen un clos al seu voltant, un clos tancat. I això ve donat, sobretot, perquè a partir del finals de 1500 i això, diguéssim, doncs comença a haver-hi bandidatge, diguéssim, a Collserola. I aquests bandolers, diguéssim, de Collserola es mantenen encara fins a principis del segle XX. Vull dir, en l'època que funcionava, diguéssim, el casino de Rabassada, hi ha un acudit publicat per la premsa de Barcelona en què es veu això, com surten els bandolers i atraquen en els viatgers que van amb cotxe ja, amb automòbil, diguéssim, doncs per la carretera. Per tant, Collserola sempre ha sigut un lloc de pas relativament perillós. Primer perquè hi havia llops, el que no hi havia era senglars, perquè els llops menjaven els senglars. Després, esclar, les bones persones ens vam carregar els llops, perquè els llops, diguéssim, doncs feien mal i tot plegat, i aleshores, diguéssim, ara tenim una epidèmia de senglars, clar.
Important, és una tradició quan se celebra l'aplec de Sant Medí encara avui de fer una aturada obligada, podríem dir, per esmorzar, si és que se'n va cap a Sant Medí, i de tornada doncs a fer un cafetó, parar-se a la masia.
No, sobretot la tornada tenia molta més importància, diguéssim, la tornada. L'anada no era tan important, perquè tu anaves a Sant Medí i aleshores aturar-te a Can Borrell tampoc era tan important. És important més ara, diguéssim, doncs, perquè porten els gegants i no sé què més, etc. I llavors, esclar, tot això, diguéssim, doncs és un pes i necessites un punt de descans, i llavors ens detures però a la tornada sí que era molt important, perquè en lloc de passar pel camí que voreja la masia, es passava per dintre el pati de la masia, i no solament es passava per dintre el pati de la masia, sinó que a més hi feia un ball. És a dir, els tres elements bàsics d'un aplec és la missa amb els gotxos, després és el dinar, i l'altre és el ball, que és la sociabilització. Llavors es feien uns balls a Sant Medí, però l'últim ball no es feia a Sant Medí, sinó que es feia a Can Borrell. Encara que després aquests balls van quedar substituïts per sardanes, perquè era més, a veure com dir-ho, diguem-ne, era més, més catòlic,
I escolta'm una cosa, tot això es continua fent de diferent manera, els costums també han variat, han anat canviant amb el pas dels temps, però encara es va conservant aquesta part de la tradició.
Sí. Sí, efectivament, encara es va conservant, sí.
El que potser molta gent no sap és... Abans parlàvem de la titularitat, de la propietat d'aquesta masia. És a qui pertany actualment la masia de Can Borrell?
Quan es fa el Pla General Metropolità del 1976 i tenint en compte, diguéssim, doncs, llei del sol que hi ha i tot plegat, esclar, diguéssim, doncs, allò queda com una zona més o menys protegida, que de fet el Pla del 53 allò ja era una zona forestal, ja estava, diguéssim, una zona doncs, que estava protegida i això. Aleshores... després, diguéssim, això es convertirà en un parc, diguéssim, la Diputació ho convertirà en un parc, i en el moment en què es converteix en un parc, la llei del sol d'aquell moment permetia que els terrenys que quedaven a dintre d'un parc, el propietari pogués demanar l'expropiació d'aquests terrenys, perquè si no, ell no en podia fer res i li portaven una sèrie de despeses i tot plegat, podia demanar l'expropiació. El que passa és que això és el que deia la llei, i una altra cosa és el que diuen els pressupostos. I clar, en els pressupostos no hi havia partides per preveure, diguéssim, que poguessin haver aquestes demandes. Per tant, la família va demanar això, això va ser un procés molt llarg, que va durar 20 i pico d'anys, i finalment, diguéssim, doncs van aconseguir que se'ls hi expropiés les terres aquestes de tot aquest conjunt i que passés, doncs, a la Generalitat. Llevat d'un dels hereus, perquè la propietat aquesta, doncs, havia anat a parar una col·lecció de cosins i que, diguéssim, doncs, va dir que ell no, que ell volia mantenir, i, per tant, ara un 92% és propietat de la Generalitat i un 8% és propietat d'un particular.
Doncs segurament que més d'un santcugatenc s'acaba d'assabentar precisament d'aquesta curiositat. Estem parlant, doncs, que existeix una concessió administrativa de la mateixa manera que podia ser el cas del restaurant de la Mola, per exemple, o no?
O el bar de la piscina municipal.
El mateix.
És exactament el mateix, sí. És a dir, allò és de la Generalitat, però la Generalitat pot cedir una explotació, doncs, i de més, i doncs, com que allà ja existia un restaurant i tot plegat, doncs ja es va arribar, diguéssim, uns acords. A veure, això, una anècdota que és molt divertida és quan l'Ajuntament de Barcelona es queda a Can Calopa de dalt, i aleshores li dona les claus de la casa, les hi dona en el Consorci de Collserola, i llavors en Marià Martí, que era el gerent, juntament amb unes altres persones del consorci, se'n van a veure la casa, arriben allà, obren, entren dintre, i quan són dintre la casa arriben, doncs, allà uns i diuen, perdoni, què fan a casa nostra? Diu, no, és que nosaltres som els propietaris, és que nosaltres som els que vivim aquí. I ningú els havia dit que aquella casa hi havia uns masovers i aquells masovers havien de continuar perquè tenien uns drets.
Et sembla que acabem revisant la construcció d'aquesta masia, és a dir, la part arquitectònica, la seva estructura. La masia de Can Borrell que veiem actualment és original? O hi ha parts que s'han incorporat, algunes que han desaparegut?
Home, totes aquestes masies, diguéssim, es reformen bàsicament en el segle XIX. En el segle XIX, diguéssim, doncs, com que és l'època de les vinyes i del vi tot plegat, la gent fa calerons i llavors acaba reformant les cases aquestes. Hi ha solucions molt dràstiques, com el cas de Can Revella, que la tiren a terra i fan una masia nova. Però, o com el cas de Can Borrell, que també, diguéssim, doncs, fan una reforma molt important. Fixa't que Can Borrell és una masia que la teulada dona sobre la façana. No dona sobre els laterals, sinó que dona sobre les façanes. Per què? Perquè queda molt més com una casa burgesa. O Can Trabal, que també fa una reforma, diguéssim, doncs, molt important en aquests moments. Aquí no, aquí manté l'estructura de la masia tradicional amb què, diguéssim, doncs, la teulada dona, diguéssim, sobre els laterals, doncs, però hi ha una reforma important. I després, en el moment en què això es converteix en un restaurant, com pots comprendre, en vez dels interessos són unes sales grans i doblegat. Per tant, allò que havia pogut ser les quadres, el celler, etcètera, etcètera, es converteix en restaurant, amb sala de menjar. I, per tant, doncs, hi ha un canvi, una transformació molt important, però és una transformació que començaria, diguéssim, ja a partir dels anys 60.
Quina diries tu que és la part més representativa, més emblemàtica, allò que podria ser el tresor d'aquesta masia de Can Borrell?
Uf, això és una mica difícil. Jo potser, diguéssim, destacaria la bassa. La bassa, diguéssim, és un element molt important, perquè la bassa aquella que hi ha al costat, sí, diguéssim, a la banda, diguem-ne, de ponent de la masia, servia, diguéssim, perquè poguessin haver-hi horts i que es poguessin regar els horts. I això és un element que és molt, molt important.
Molt bé, Domènec, doncs moltíssimes gràcies per endinsar-nos en la història d'aquesta masia avui coneguda, no només a Sant Cugat, sinó als voltants, sobretot per aquells que els hi agrada la gastronomia,
la carn a la brasa,
la cuina catalana. Domènec, gràcies.
A tu.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Les xarxes socials han revolucionat la manera com descobrim restaurants i productes gastronòmics. Ara ja no cal ser un crític especialitzat per influir en les decisions dels comensals. Els influencers han democratitzat la crítica culinària i amb un sol vídeo viral poden convertir un restaurant desconegut en un èxit rotund. Però fins a quin punt aquestes recomanacions són fiables? Estem sacrificant l'essència de la cuina per adaptar-nos a l'algoritme? I quines conseqüències té tot plegat en la gastronomia que consumim? Avui al Faves Comptades obrim el debat sobre l'impacte dels influencers en el món de la restauració. I ho fem de la mà del Nacho Ballesta, que és director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Nacho, molt bon dia.
Què tal, Carme? Bon dia. Com esteu?
Escolta, comencem ja directes, eh? Els influencers gastronòmics han fet més accessible la crítica culinària. Creus que això ha estat positiu per al sector?
Jo crec que hi ha una mica de tot. Jo crec que per una banda sí que al final han, podríem dir, com democratitzat aquesta crítica o aquest arribar a portar coneixements sobre la gastronomia del nostre entorn, del nostre país, de la nostra ciutat, o digue-li com tu vulguis. Però crec que també, com tot en aquesta vida, s'ha de mirar ben bé i sobretot el que hem de fer és aplicar una capa de coherència, no? Que és algo que sembla molt fàcil, no? El sentit comú, però que tant amb això com amb totes les etapes o fórmules de la vida, pues moltes vegades és el comú que menys sentit té i menys present està, no?
Escolta, molts petits negocis han aconseguit visibilitzar doncs precisament el que fan gràcies a recomanacions virals. És una oportunitat real o pot ser una arma de doble tall?
Jo crec que és un que ben gestionat, com et deia, és una gran oportunitat. L'única no tot val, no? I amb aquestes, com tu saps, nosaltres jo aquí a The Food Tellers pues ens dediquem a la comunicació i ens trobem a diari amb situacions una mica rocambolesques, no? Persones que, bueno, pues que per l'únic fet de tindre un gran número de seguidors a les xarxes, pues ja es creuen amb aquest poder de poder influir, no? I de poder aportar una visió més o menys, digue-li, professional, si vols, sobre el tema, no?
Ja.
Sí,
hi ha qui diu, Nacho, que les xarxes ha convertit la gastronomia en un espectacle visual, amb platets sí. pensats per impactar a Instagram o a TikTok, sí. a veure qui no fa fotografies d'aquells plats que li serveixen quan surt a sopar o a dinar. Tu creus que això sí. ha afectat la qualitat del que mengem?
Jo crec que en moltes ocasions sí, que hi ha molts restaurants que pensen moltes vegades en que aquell plat sigui visualment atractiu, deixant de banda realment la base de lo que és la gastronomia, no? I que a part del simple paper d'alimentar, pues que també hi hagi una història i que hi hagi un relat, no? Jo crec que una de les coses importants de qualsevol restaurant és que tingui una filosofia, que tingui una fórmula, no? Una història, què és el que tu estàs proposant, no? Pues soc cuina catalana, o soc cuina vanguardista, o soc cuina el que tu vulguis. Mm. I moltes vegades el que s'està premiant és això, no?
Digues.
No, per mi el tema és que sí, com et deia, o sigui, que la figura de l'influencer és molt important i que ha democratitzat, no? Perquè al final estàvem en mà de quatre persones que avui en dia fins i tot pues, continuen aportant aquesta visió gastronòmica. Moltes vegades no saps si mogudes per interessos, però que jo la meva recomanació és sempre estudiar una mica qui ens està donant aquesta visió, no? i aquesta recomanació. O sigui, que hi ha gent molt bona que ha sorgit que d'altres maneres no hauria sorgit i gràcies a l'aparició i a l'èxit de les xarxes socials pues, s'han fet un lloc i són realment interessants, però que no tot val, no tot val ni molt menys.
Mm-hmm. I com podem diferenciar un influencer amb criteri gastronòmic d'algú que només busca likes i col·laboracions pagades?
Bueno, jo crec que fonamentalment el que hem de buscar és cadascú algú que... O sigui, jo, per exemple, buscaré alguna persona que em pugui influenciar o que em pugui aportar un contingut, però que vagi alineada amb la meva forma de ser i amb el que jo estic buscant, no? Si sóc una persona que m'agrada... no dic que sigui el meu cas, perquè al final m'agrada una mica de tot, però si sóc una persona que realment el que busca és cuina tradicional o cuina més d'avantguàrdia, com et deia, o quin és el lloc, l'últim lloc, etc, no? Que això sembla que avui en dia és com el que està més de moda, a veure qui et dona aquell spot, no? Aquell restaurant secreto que ningú coneix, etc. Doncs buscaré una persona, un influencer que vagi alineat i que realment m'aporti un contingut que sigui interessant, repeteixo, més enllà del que sigui estrictament visual. El que passa que aquí també influeixen moltes coses i abans tu parlaves dels algoritmes, no? I els algoritmes aquí tenen un pes molt, molt important. Llavors, doncs, bueno, en mans de qui estem? Continuem estant en mans de màquines que ens mostren un contingut que ells creuen que és el més adient per nosaltres o realment busquem, no? I portem a terme aquesta tasca una mica de recerca, no? Jo crec que al final és... Lo interessant és això, és crear-te el teu propi criteri.
Ja. Hauria d'haver-hi més transparència sobre les col·laboracions entre restaurants i creadors de contingut?
Absolutament, absolutament, 100%. De fet, una de les coses, i ara també amb l'aparició de la IA, no? de la intel·ligència artificial, però per mi qualsevol col·laboració que sigui pagada, bueno, crec que fins i tot per llei està estipulat que s'ha d'advertir, que allò és una... que aquell contingut que s'està compartint és una col·laboració i que és una col·laboració pagada. O sigui, i que em sembla molt digna, eh? O sigui, al final és una professió nova que ha aparegut dintre del nostre món laboral i dintre del món de la comunicació, i que està molt bé, sempre que ho facis d'una forma coherent, com dic, i d'una forma ètica, però sí, totalment.
Mm-hmm. I creus que el fet de veure sempre els mateixos restaurants o plats a xarxes fa que ens estiguem perdent altres joies gastronòmiques menys mediàtiques?
Absolutament, absolutament. Per això, per mi, un dels perfils que actualment té més èxit a Barcelona, bueno, i a Madrid, no? Però a Barcelona és un perfil d'Instagram que es diu Barcelona Secreta, que molt poc temps, bueno, relatiu poc temps, han passat a créixer moltíssim, i una de les coses que ells ofereixen és contingut amb aquesta línia, no? En oferir-te possibilitats, ja no únicament et mostren el restaurant o el bar de moda, no? El hype de torn, sinó que t'estan oferint, pues, el bar de barri, que encara fan aquella recepta, aquella tapa, aquell, no? O aquell menú de 14-15 euros que és tan complicat de trobar una proposta de qualitat per a aquests preus.
Mm-hmm. Sí, l'has posat en pràctica? Has pogut comprovar de primera mà algunes de les propostes que fan des d'aquest perfil, Barcelona Secreta?
Sí.
I què tal?
I molt bé, la veritat és que molt bé. De fet, una de les coses també, jo col·laboro amb ells i també oferint-los propostes, no? I la veritat és que, a veure, tenen ja de tot, lògicament, hi haurà coses que t'agradin més o menys, però la veritat és que jo crec que la base del seu èxit és aquest, l'oferir-te, ostres, spots, no? Llocs que estan per descobrir i que realment són superinteressants. Digue-li per tradició, digue-li per qualitat, digue-li per preu, digue-li per moltes coses, no? Però jo crec que això és molt, molt, molt interessant. I la nostra vila, Sant Cugat, hi ha molts llocs que molta gent no coneix i ara, per exemple, em ve al cap, jo sé, per mi un referent és el bar Els Pozos, no? Que, sí. Ostres, pues, que té fins i tot un grup de WhatsApp amb el qual anuncien quan fan migues. No?
Sí,
brutal.
Sí, un menjar molt tradicional, molt casolà, molt d'estar per casa, no?
Sí, algú sense excessives pretensions, però que realment amb un preu molt, molt, molt interessant i molt ajustat i una proposta super, super atractiva, lògicament, sí.
Uh-huh.
Així doncs... que, bueno...
Acabem de fer una descoberta, precisament, de Sant Cugat, que t'he de dir que molta gent de la ciutat coneix perquè són clients ja de fidelitzats, podríem dir.
Clar, sí, no, porta molts anys a la ciutat i és molt conegut, però també hi ha molta gent, jo també et sorprenc amb molta gent que els hi comento i que no el coneixen. Sí, totalment.
Com a consumidors, Nacho, hauríem de ser més crítics, no?, amb les recomanacions que ens arriben per xarxes?
Absolutament, és el que et deia. O sigui, jo crec que hem de fer una tasca d'anàlisi, el que passa que, bueno, al final ens quedem amb el primer que ens apareix, no? Però jo crec que sí, que una mica de recerca sempre s'ha de fer, no? O sigui, ara que, per exemple, que estem en època de calçotada, per exemple, no? Pues, ostres, no ens quedem amb la primera proposta que pugui ser més o menys econòmica. O sigui, que el criteri no té pes, no?, el criteri econòmic, però que sobretot el de l'espai, la qualitat del producte... Bueno, no ho sé, per això també el gran èxit de les reviews, no?, que tenen plataformes com Google, per exemple, no? Jo crec que això és molt, molt important. Sí, sí, absolutament.
Bé, doncs avui, a banda de parlar de la influència o de la repercussió que tenen aquests influencers en el món de la gastronomia, avui tenim un parell de cosetes més que el Nacho ens vol comentar. D'una banda, un llibre que dius que pot ser molt interessant.
Sí, bueno, no, sense l'ànim de ser influencer en aquest sentit, ni molt menys, però bueno, a mi els llibres de gastronomia, els llibres de menjar en general m'encanten, i hi ha una editorial, que és l'editorial Cinco Tintas, que té una especialització en llibres de gastronomia, i la veritat és que els recomano i molt, perquè són edicions que, bueno, excepcionals. Ara, recentment, han tret un llibre que es gira sobre la figura del pop, no? Del pulpo.
Sí.
I realment és excepcional, perquè et descobreix des de receptes increïbles que desconeixies, i si ets una mica cuinetes, pues sempre va bé tindre opcions, no? Més enllà del pulpo a feira, dels popets, o amb ceba, etcètera, etcètera. I crec que és realment interessant, ara que en breu, relativament en breu, arriba Sant Jordi i tal, crec que també és interessant pues, anar portant aquesta visió i aquestes propostes. I és un llibre que bueno, està escrit pel Jean-Pierre Montanay, no?, que s'ha envoltat dels millors chefs que comparteixen la seva pop addicció, no? És un escriptor que té certa addicció pel pop, i aquí bueno, pues, ens proposa 75 receptes per realment subliminar el pop i també el que són els seus cosins germans, com poden ser el calamar i la sípia. Aquest sota una banda.
Si no ens podem esperar a Sant Jordi, podem descobrir alguna coseta a través de xarxes?
Sí, absolutament. De fet, a les xarxes de Cinco Tintas, a Instagram i a la seva web, el podeu trobar. Ara mateix està esgotat, perquè bueno, ha sigut un gran èxit. Realment, dic, o sigui, a nivell de maquetació i a nivell d'edició són llibres que són absolutament brutals i val molt la pena, ¿vale? La seva web és cincotintas.com i dintre de les seves propostes pues, ja trobareu, ja us dic, ara mateix està esgotat, però en breu tornarà disponible.
Molt bé. Doncs ja tenim una proposta per aquest Sant Jordi. O sigui, anem fent la llista, eh? La llista dels Reis.
Ja,
que serà llarga, perquè comencem d'hora. I abans de marxar, Nacho, m'has d'explicar també el que esteu preparant amb l'Antic de la plaça de Pere Sant. Què esteu preparant?
Correcte.
El mecànic i l'Antic, no?
Sí, pues mira, ara en breu, bueno, nosaltres des del mecànic sempre estem buscant fer col·laboracions i fer, bueno, inventar-nos fórmules i accions per bueno, pues per cridar l'atenció i perquè ens agrada també innovar i fer coses una mica diferents sempre amb la nostra filosofia. I hem plantejat de fer un brunch. Aquest diumenge farem un brunch amb la gent de l'Antic. Hem preparat diferents pizzas, o sigui, estaran les nostres pizzas habituals, però també hem creat com uns petits, bueno, una sèrie d'entrepans en base de massa de pizza i també alguns entrepans fets per ells, per la gent de l'Antic. I ja et dic, en principi la fórmula serà com un petit brunch que farem al migdia, el diumenge 16, des de les 12 fins a les 3 i mitja, amb una fórmula acompanyada per vins naturals, que també és una aposta tant d'ells com nostra, des de fa molt de temps. I, bueno, em semblava molt, molt interessant, ara que també és com una tendència aquestes col·laboracions, no?, i trobes accions a quatre manos, seis manos, i així amb diferents cuiners, pues amb gent com la gent de l'Antic, amb els quals tenim molt bona relació, estem molt a prop, i, bueno, em sembla també una opció per fer una mica de vila, també, no?, de ciutat, de poble i de Sant Cugat, lògicament.
Molt bé, doncs aquí queda aquesta proposta per diumenge dia 16 a partir de les 12, aquest brunch en comunió entre el mecànic i l'Antic. Doncs Nacho, fins a la propera, continuem treballant.
Una abraçada, Carme, que vagi molt bé.
Gràcies, molt bon dia, adéu-siau.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza han patrocinat aquest espai.
Bé, doncs aquí s'acaba aquesta edició de dimecres del Faves Comptades. Gràcies per la companyia. Demà tornarem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.